Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Segons informa a través d'un tuit Rodalies Catalunya, hi ha afectacions que poden superar els 30 minuts per actes vandàlics sobre les instal·lacions entre Girona i Sant Miquel de Fluvià per crema de pneumàtics durant la nit. Aquest increment de temps de recorregut del pas pels trajectes afectats us ho estem anunciant entre 30 minuts. I aquesta hora el president del Parlament, Roger Torrent, visita diversos afectats pels aiguats d'aquesta setmana a Catalunya. Avui també hem conegut que el cadàver trobat al port de Tarragona és el d'un dels desapareguts pels aiguats. És un dels 5 desapareguts que va provocar aquest fort temporal, un fort creixement del cabal del riu Francolí. Es tracta d'un dels dos ocupants del vehicle que va ser arrossegat pel Francolí la matinada dimarts a dimecres. El cadàver de l'home està localitzat ahir a la tarda a les aigües del port de Tarragona. Canviem de qüestió perquè ja són 6 les universitats catalanes que rebutgen la sentència del procés. El claustre de la Universitat Pompeu Fabra va aprovar ahir un manifest en què rebutja la condemna dels líders del procés i demana la seva llibertat. I, per cert, que aquest cap de setmana hi hauran 3 manifestacions importants destacades a la capital catalana, Barcelona. Demà a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume parlem, reclama diàleg entre governs. A les 5 de la tarda, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana es reuneixen per protestar contra la sentència del procés. És una manifestació que recorrerà el carrer Marina de Barcelona. I ja diumenge, Societat Civil Catalana ha convocat una altra manifestació, en aquest cas de caire unionista, a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia, amb la presència de Pablo Casado, Albert Rivera i també membres del PSOE i del PSC. Això sí, a títol personal. I avui també us volem destacar que més d'un miler de joves es van donar cita ahir al Charter Garden de Hong Kong en suport del dret a l'autodeterminació de Catalunya, convocats pel moviment pro-democràcia. La concentració sota el lema Units contra la tirania ha plegat centenars de joves. I avui també és notícia que la solidaritat del monestir de Poblet, a través de la música, coincidint amb Santa Cecília, el proper 22 de novembre, el monestir organitzarà un concert solidari amb l'organista Juan de la Rubia. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Si preguntes a la gent si conduint fan imprudències, et diran sempre que...
No. No.
Mai.
Ni de conya.
Si aquesta pregunta la fas als seus fills...
El cinturó no es van donar compte. Mira el mòbil un moment pel missatge. Arrencat i no m'he acordat el cinturó.
No m'he acordat,
Els nens sempre ens diuen la veritat. Al volant, no te la juguis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante. 1, 2, 3, 4!
Congratulations! Torna l'aniversari Hipercor, tornen les sorpreses. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I per atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. I used to think that happiness hadn't been
invented. Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs aquesta hora que iniciem nou consultori legal d'aquesta casa, ja ho sabeu que teniu a la vostra disposició el telèfon del directe, el 93 409 2771 o el 93 409 2772. Mirin, tal com hi hem anunciat durant aquesta setmana, avui tractarem el tema dels drets dels consumidors en el sector de la restauració amb l'advocada de Digestum Legal, Natàlia Julbe, experta en dret civil i de consum. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
També és amb nosaltres l'advocat, soci director de Digestum Legal, Jorge Fallos. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Parlarem de les diferents problemàtiques que poden sorgir en bars i restaurants quan el servei és deficient. Quan la factura, per exemple, no s'ajusta al menjar servit o als preus de la carta o altres qüestions que puguin afectar el client. Què puc fer o com puc reclamar davant d'aquest tipus de situacions quotidianes que ens han passat a tothom, o que de ben segur coneixem algú que li han passat. com que li ha passat a tothom, deixeu-me que us recordi això al telèfon del directe, eh? El 93-409-2772. Vosaltres, els oients, també sou els protagonistes. Per començar, tenim els mateixos drets com a clients d'un bar o d'un restaurant? Hi ha alguna diferència? És a dir, alguna vegada ens ha passat que en un restaurant ens han negat una taula si només volem consumir una Coca-Cola. Tot plegat és legal?
A veure, primer de tot, explicar bueno, que això ens ha passat alguna vegada, però puntual, que normalment els serveis als restaurants és tot
vagi
correcte.
Vagi per davant, sí.
Exacte. Però ja sigui a vegades per desconeixement de la llei o per alguna distracció del cambrer, doncs no sabem què fer o com reclamar davant d'aquestes situacions. Llavors, bueno, el restaurant, segons l'Agència de Consum, es tracta d'un establiment que disposa de cuina i servei de menjador per tal d'oferir àpats al públic mitjançant un preu, per ser consumits en el mateix local. En canvi, el bar, l'establiment que disposa de barra i que també pot tenir servei de taules, si escau, per proporcionar al públic mitjançant preu begudes acompanyades o no de tapes i entrepans. Per tant, a veure, són establiments de restauració amb dos, el que passa que no mai ens poden obligar a menjar. És a dir, que si tu vols seure en una taula d'un restaurant a prendre una cervesa i prou, doncs tens tot el dret a fer-ho. Ara aquí entra el sentit comú de cada un, no? Pues, quan és hora punta, a les dues del migdia i hi ha molta cua esperant...
La taula està preparada per dinar.
Exacte. I llavors tampoc poden condicionar-te l'accés a fer una consumició mínima. No et poden exigir mai a fer això.
Si ens trobem que en un restaurant el preu no és total, per exemple, ni ens cobra l'IVA a banda, això és correcte també o no?
No, això no és correcte, no. D'acord amb el Codi de Consum de Catalunya, el preu ha d'indicar l'import total que s'ha de satisfer i ha d'incloure els impostos. Sobretot, bueno, i s'ha d'exhibir sempre el preu de venda a través de cartes i rètols ben accessibles i visibles al consumidor, sempre abans de consumir. Igualment, amb el tema dels horaris, igual. S'ha de posar ben visible que hi hagi l'hora d'obertura, l'hora de tancament i no especificat.
Més qüestions, per exemple, que ens puguin passar als restaurants. Estan obligats a tenir menús? De vegades ens trobem en confusions amb el que inclou o no inclou un menú, eh? Si la beguda està inclosa, si els cafès també estan inclosos, o les postres, per exemple. El restaurador té l'obligació d'especificar tot el que entra en aquest menú o no?
No, avui en dia no. Fa uns anys sí que era obligatori tenir un menú diari, però des de l'any 2010 ja no ho és. Per tant, és a discreció de cada restaurant i bar que bueno, facin menús per la clientela i en el cas que ho facin doncs, també s'ha d'informar del preu global i dels conceptes que inclou aquest servei. Sempre posen, doncs, per exemple, si inclou la beguda o no, o tot el que inclogui. I així també el consumidor el que ha de fer, o sigui, sol·licita un menú, sempre ha de pagar pagar el total del menú, encara que potser aquell dia no consumeixi el postre o el que sigui. I també una anècdota que, tot i que compartint un menú en un restaurant està mal vist, no està prohibit. Es pot fer mal vist, però no prohibit.
I això de cobrar-te, per exemple, en concepte de coberts, això es pot fer?
No.
Tampoc, eh?
No, perquè moltes vegades en el tiquet de caixa ens apareix el concepte d'això, coberts o tal, i no es pot cobrar res que resulti necessari per a la prestació del servei. És a dir, els coberts, els gots, és que si no ens cobrarien per tot els... D'això, això ho diu l'Agència Catalana de Consum, que en cap cas es pot cobrar serveis, això, conceptes no sol·licitats expressament pel consumidor. Tampoc poden cobrar-te per reservar, per trucar, per reservar una taula, ni cap cosa similar.
El que sí solen fer és cobrar-te un suplement pel gel o pel pa.
Sí, a veure, hi ha molts llocs, per exemple, en quant al suplement pel gel, sí que és legal que la carta aparegui, per exemple, cafè amb gel i sigui més car. Això sí que és legal. Però això de demanar un parell de gels per la Coca-Cola, quan estàs... això, consumint el refresc i que te'ls cobrin, sense haver-ho especificat a la carta, això és el que és il·legal. I llavors, en referència al suplement pel pa, es pot cobrar el pa, òbviament, però clar, també ha d'estar especificat a la carta. O sigui, no, si tu no el demanes, no te'l poden cobrar.
No tenen per què portar-te'l, o si més no, no te'l poden cobrar, eh?
Exacte.
A aquesta hora, que saludem una de les oients que ens trucava al 93-409-2771, ella és la Montse de Premià. Què tal, Montse? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb la teva qüestió.
Moltes gràcies. Mira, justament el tema del programa va perfecte perquè fa dos dies vaig anar a un restaurant amb unes amigues, un restaurant de la costa, i tot i que els restaurants doncs, tenien un preu elevat i que se suposa que el servei havia de ser doncs, bo, no? Acorde una mica amb el preu, doncs un cambrer em va vessar tota la copa de vi a sobre de l'americana. I sí, he hagut de portar la tintoreria, m'ha costat uns bons diners, però en aquell moment el restaurant no em va dir res, ni de fer-se càrrec ni res. Sí que em van demanar disculpes, però no em van dir res. Aleshores li voldria preguntar a l'advocada si puc reclamar d'alguna manera, almenys l'import del que va ser la neteja.
Què podem fer en aquest cas?
Hola, bon dia, Montse.
Bon dia. Mira,
doncs en primer lloc, bueno, les disculpes, òbviament, i sí, també els restaurants normalment amb aquest tipus de casos ja tenen, bueno, sempre tenen una assegurança per fer front a aquest tipus de situacions i òbviament, doncs el cost que t'hagi suposat a la tintoreria portar l'americana, doncs te l'assumiran, porta sobretot a la factura i explicant el cas segur que no hi ha cap problema que el restaurant et faci l'abonament d'aquests diners.
Val, o sigui, vaig directament al restaurant amb la factura, no?
Sí, sí, sí.
Val, perfecte, doncs moltes gràcies per la resposta.
Gràcies, Montse, que vagi molt bé.
Adéu, adéu.
Fins la propera. Potser ja no és tan freqüent, però abans hi havia llocs on et cobraven per anar al lavabo, també.
Sí, el que passa que això està totalment prohibit en quant fa els que són clients del restaurant. O sigui, els restaurants poden reservar-se el dret d'admissió, això sí, però això és una altra cosa. El que no et poden cobrar és per utilitzar els serveis de la gent que són clients. Ara, els que no són, o sigui, els que passen pel carrer, els ciutadans, ciutadanes, que no estan consumint en aquell moment en el local, doncs sí que està previst que surti una nova normativa que també obligarà a deixar fer servir el lavabo als no clients, perquè ara hi ha llocs doncs, que no et deixen, no està permès.
Arrel del que ens deia la Montse, aquest cas de que li van tancar l'americana amb el vi, li deies tot això ho pot assumir el restaurant, Què passa quan no estem conformes i volem reclamar? Quins passos hem de seguir? Com és la fulla de reclamacions tan típica que hem de demanar?
Doncs mira, a veure, en primer lloc, els establiments de restauració tots estan obligats a tenir fulles oficials de queixa, de reclamació, denúncia, que són els que estan a la Generalitat de Catalunya i es poden descarregar i s'han de tenir sempre, perquè si no s'estaria incomplint la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris. El primer de tot, els fulls oficials, s'ha de fer una identificació de l'establiment. Són tres, consta de tres fulles, un exemplar pel ciutadà, un per l'establiment i un altre per l'organisme habilitat. Uh-huh. Llavors, s'ha d'identificar l'establiment, les dades de la persona consumidora, els fets de la queixa, petició de la persona consumidora, els documents que s'adjunten, sempre factures, tiquets, coses que ens serveixin per reclamar i, alguna observació. I llavors tot això s'ha de presentar primerament a l'establiment. En concret, llavors, en el període de 30 dies, màxim el temps d'un mes, t'han de donar resposta. I si sempre, normalment, a veure, són coses que se solucionen i no té d'això, però si la manera de respondre a la reclamació no és satisfactòria, doncs llavors s'ha de presentar l'exemplar per l'organisme habilitat a un dels organismes com el Servei Públic de Consum, col·legis professionals, organitzacions de persones consumidores i sempre amb la còpia justificativa de la documentació que ho ha portat amb la reclamació.
Mm. La justificació o la prova justificativa que ara em deies és el tiquet de caixa, és la factura del que hem gastat? És a dir, això és la prova de que jo he estat allà i, per tant, em servirà com aquella reclamació possible?
Exacte, sí, sempre és imprescindible tenir això, el nexe causal, per després poder justificar la teva reclamació. En els establiments de restauració sempre han de lliurar una factura, un tiquet de caixa al consumidor, i sempre, i en cap cas mai poden ser superiors als preus exhibits i anunciats al consumidor, i sempre s'ha de posar tot desglossat amb conceptes i incloure sempre els impostos aplicables, com dèiem al principi. Només en el cas dels menús sí que només posa concepte menús i en el preu global i no cal especificar tot el que inclouen.
Pel que fa als mètodes de pagament, va, que també ens hi hem trobat alguna vegada, allò que anem a pagar el tallat que ens hem pres, de 1,50, mirem la cartera, no portem diners en efectiu i volem pagar amb targeta de crèdit. Tenim el dret a pagar amb targeta de crèdit?
Sí, sempre que l'establiment concret tingui, bueno, admeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, perquè si no t'informen sempre, estan obligats i no et poden cobrar mai cap tipus de comissió per fer-la servir, llevat que siguin només, bueno, les anomenades trilaterals, que aquí hi ha, bueno, American Express o Diners Club, tipus aquests de targetes que tenen unes comissions que sí que et poden cobrar. I després també com a, bueno, explicar i recordar que no es poden negar mai a cobrar-te en efectiu, encara que paguis un tallat d'un euro i mig amb un bitllet de 100 euros, no es poden negar. Els restaurants, restaurants i bars estan obligats a tenir un suficient canvi a la caixa sempre.
Per tant, allò de no, és que cal una consumició mínima per poder pagar en targeta, és fals, entenc.
Exacte, si es pot pagar l'establiment amb targeta de crèdit o de dèbit, no et poden negar el pagament.
A aquesta hora que saludem també ens truca al 93-409-2771 o al 93-409-2772. En Ramon, des de Barcelona. Ramon, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb la seva qüestió.
Doncs miri, jo li comento el meu cas que em va passar fa uns mesos. Vale? Jo sóc al·lèrgic al marís. Vale? I sempre quan vaig a un restaurant el primer que faig és pues, explicar-li ostres, aquest plat porta marís, que no puc, que moltes vegades especifico que si les gambes, que si el que sigui, perquè m'ha passat més d'una vegada que després hi ha hagut algun problema. I el que va passar aquesta vegada és que vaig demanar unes empanadilles i em van dir que, bueno, que no portaven gambes. Fins aquí cap problema, però quan vaig donar un bocado, doncs em vaig trobar un bigoti de gamba dins. I, clar, em vaig tenir que anar corrents a l'hospital, perquè, clar, amb l'al·lèrgia que tinc, doncs em podia donar un col·lapse. Ei, clar, aquí em va dir el restaurant que sí, que, bueno, que em pagava el plat aquest, però bueno, tampoc ni es va oferir a pagar-me tota la compta ni a res més. I, clar, allò podia haver-me passat unes graus conseqüències.
Natàlia, què fem?
Doncs mira, a veure, Ramon, home, doncs, en primer lloc, sempre en tots els locals han d'especificar tot, o sigui, els cambrers. Si no està especificat a la carta, detalladament tots els tipus d'al·lèrgies i intoleràncies que avui en dia estan molt present. Llavors, sempre els cambrers han de tenir la informació suficient per informar el consumidor. I llavors, bueno, doncs es tracta clarament d'un error, perquè si en aquest cas van dir que no hi havia marisc i van portar una cosa amb marisc, doncs totalment inacceptable. I llavors, bueno, en aquest cas, clar, el tema de compensació, doncs, sí, hi ha llocs que doncs, et conviden al plat o et conviden a sopar o tal. El que s'ha de fer sempre en un cas d'aquests, doncs, acudir sempre primer a urgències o al metge que et faci una revisió i tal, i el tractament a seguir, i després, en tot cas, amb un informe mèdic que et facin, doncs, llavors ja es pot anar a reclamar o presentar-ho en el local.
Igual que amb el tiquet que dèiem, al Ramon li podria servir a l'informe mèdic, de la revisió que s'hagi fet.
Exacte, sí. En aquest cas, en cas d'intoxicació alimentària o alguna cosa d'aquestes, sempre, pues, això, tenir un informe mèdic.
I el bigoti i la gamba.
I el bigoti i la gamba, també. Ja, Ramon.
Es podria demanar una indemnització per aquests fets?
Es pot, sí, home, a veure, en aquest cas ha estat una cosa lleu. Jo entenc que si fos un... Clar, hi ha casos que pot afectar doncs, a temes de salut i pot derivar doncs, en responsabilitat civil o inclús penal.
Vale, d'acord. Doncs moltes gràcies.
Ramon, gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Saps que sempre s'ha de tenir en compte que la indemnització l'estat espanyol, no vull dir que hi ha gent que té la imatge d'Estats Units, de grans indemnitzacions, és a dir, la indemnització ha de respondre al que efectivament li ha passat. El Ramon, en aquest cas, no s'ha explicat si pel pèl de gamba aquest al final va estar una setmana al llit, o si més no, bueno, ell es va assustar perquè era allò, però al final no va passar res. Una altra cosa és, evidentment, que normalment tornem a dir-ho perquè ho hem dit de prèvia i tal. Aquí estem parlant de coses que de vegades passen, però la generalitat de casos que nosaltres coneixem de
bars,
restaurants...
Eh?
Vull dir, evidentment, jo no he tingut mai cap discussió per si em cobraven el cafè amb llet, amb targeta o no targeta, sinó el que m'han dit és, escolta, hem passat un altre dia i ja d'allò. I això m'ha passat a bars i restaurants, no que hi vaig cada dia, sinó que era el primer cop que anava i m'han dit, és igual, un altre dia, sabent que potser no torno, vull dir que hem de deixar ben clar...
No, que el gremi d'hostaleria...
No, sí, que el gremi
d'hostaleria... No s'enfadi avui.
No s'enfadi d'allò.
Més estem revisant els drets del consumidor, perquè poques vegades els coneixem. No sé si... deixem plantejar-vos aquesta pregunta a tots dos, perquè normalment es diu que som un país de poca queixa. Normalment ens queixem poc.
Jo imagino que hi ha per barris, eh?
Exacte, t'anava a dir.
Que hi ha de tot.
Tot, sí.
Jo me'n recordo, en relació amb això de les... del gremi de restauradors i tal, jo me'n recordo un cop, és una anècdota, no vull semblar l'abuelita Paz, però és verídic. Un diumenge vaig anar a dinar amb la meva dona, amb els meus fills, amb una parella i amb també el seu fill. I, bueno, arribem allà, és un restaurant que jo conec de fa molts anys, el meu pare ja em portava, i tot just, bueno, per qüestions de que estava molt ple i tal, ens van donar un reservat. I anàvem caminant cap al reservat, i quan estàvem arribant jo estava a la cua i vaig sentir un soroll, una caiguda, no sé què. Bueno, resultat, la dona de la parella que venia amb nosaltres no va veure un esglaó, va caure, amb tan mala pata, mai millor dit, que es va fer un esguins molt fort de turmell, no sé què. Bueno, un drama, perquè anàvem allà a dinar, jo em vaig haver de sacrificar i quedar-me amb els nens, vam menjar la calçotada.
Vaja.
Però la meva dona i el marit i la dona se'n van anar d'urgències, en fi, lo típic. Clar, el tema consistia que aquell esglaó no estava senyalitzat. Era molt petit, però bueno, havia donat joc amb una caiguda. Jo era... No dic que vagi a dinar allà, però hi he anat històricament quan era petit molt temps... I ara, de quan en quan, m'agrada anar. I tampoc volia significar-me com un advocat que ara busca follon aquí. Vaig fer unes fotos, quan vaig poder, de l'esglaó, de que no estava senyalitzat, i després vam fer una reclamació, sense sortir jo... Vam fer una reclamació normal, evidentment tot restaurant, com és normal, té la seva pòlissa acompanyada d'assegurances, etc. Vam fer una reclamació perquè va tenir una lesió, va estar un dia lesionada, etc etc. Finalment, com semblava normal, la companyia d'assegurances va cobrir els danys i perjudicis i un temps després vaig tornar a aquell restaurant. I bé, vale, molt bé. Doncs resulta que estava senyalitzat.
Estava senyalitzat
l'esglaó. Posava ull amb l'esglaó, estava marcat amb un vermell, que és una de les altres qüestions, que no només a restaurants, sinó a tendes, a tal, perquè també vaig tenir un cas d'una senyora que amb una òptica, mentre estava provant les ulleres, darrere, doncs, hi havia també un petit esglaó, va tirar la cadira cap a darrere i no només va sortir sense ulleres, que va sortir amb crosses.
No parlem de desgràcies que us guanyo, que jo he creuat una porta de vidre. En fi, coses d'aquelles que passen. Més oients que ens truquen a aquesta hora, ja dèiem que era un tema recurrent, eh? Tot aquest tema que ens afecta a molta gent. Sí, és que ens afecta, que sol passar poc. Mireia, des de Granollers, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb la seva qüestió.
Sí. Bon dia a tots. Volia fer una pregunta i era que una vegada, dinant, vam anar tota la família i bé, ens vam posar els plats i estava dinant el meu fill petit, estava menjant el plat, i va trobar un vidre. I menys mal que s'hi va donar compte. Llavors, clar, li van dir al cambrer, i l'única cosa que van fer va ser portar un altre plat, i ni ens van demanar disculpes, ni res, com si allò pues, no fos res. Llavors, jo volia saber si podíem haver reclamat alguna cosa o es podia haver fet alguna cosa més.
En aquest cas, Natàlia, què podem fer?
Doncs, en primer lloc, les disculpes.
Això sempre per davant, eh?
Sobretot, sí. Perquè, a més, en aquest cas, doncs, podria haver estat una cosa molt greu, sort que es va donar compte. El seu fill es va poder evitar alguna cosa gros. I després, doncs, a veure, el que dèiem abans, com amb la trucada del Ramon, doncs, la manera de solucionar-ho, suposo que, bueno, primer amistosament, doncs, això, convidar el plat o el dinar o el sopar, vull dir, això cada local fa la seva manera de disculpar-se.
Queda clar, Mireia?
D'acord, molt bé.
Gràcies, fins la propera.
Gràcies, adéu, bon dia.
Nosaltres que seguim endavant, tot i que ho comentàvem una mica ara, com deies, amb en Ramon, en cas d'intoxicació alimentària, com podem reclamar? Què hem de fer? Quins passos hem de seguir?
Sí, bueno, a veure, el que hem comentat abans, això, seria anar al centre de salut, llavors, bueno, que et facin una revisió i seguir un tractament, o el que t'hagin de fer en concret. Clar, és el que dèiem abans, que hi comentava el Jorge, doncs que depèn del cas, no?, que pot ser o una cosa greu o puntual, doncs en funció del cas es fa una cosa o una altra. Sempre guardar el tiquet de compra o el tiquet de la consumició del que sigui. I després, bueno, si no hi ha una solució que et quedi satisfet amb l'establiment, doncs s'ha d'anar a una associació de consumidors. Uh-huh. I llavors s'ha d'interposar la reclamació, el que sigui. I llavors després el que dèiem, doncs es pot reclamar també per danys i perjudicis o el que correspongui.
Més coses en les que ens podem trobar en aquest àmbit de l'hostaleria, i és que molts bars i restaurants, per exemple, no tenen la carta de plats ni de vins en català. Això es pot exigir? Perquè sí. és un tema molt recurrent a parlar-ne, aquest.
Sí, doncs aquí a Catalunya, òbviament, les persones consumidores tenen dret a rebre en català les cartes, les factures, els tiquets de caixa, així com qualsevol altre document comercial relacionat amb l'activitat de restauració prestada per l'establiment en concret. També hem de constar en català les informacions de caràcter fix, com els cartells, els rètols, tant el que hi hagi a l'interior de l'establiment com a l'exterior. Uh-huh. I, bueno, també els cambrers estan obligats a... Vull dir, el tracte directe amb les persones a fer servir una de les llengües oficials, pot ser el català o bé el castellà.
I ara no, perquè ara arribarà el fred, o això anunciaven els homes del temps, ja veurem, però és lícit que ens cobrin un preu diferent per consumir a la barra, o a la taula, o a la terrassa, per exemple?
Sí.
Sí,
qualsevol època de l'any. És... sempre i quan estigui informat correctament, sí, sempre això s'ha d'especificar, com en tot hem dit, sempre tot el que estigui ben especificat es pot fer. I han d'indicar el preu complet en cada cas. Per exemple, el preu cobrat a la barra, el preu cobrat a les taules o el preu cobrat a la terrassa. Mm-hmm.
Un tema que també se'n sol parlar és el tema de l'oli. Ara em direu l'oli. No, perquè és estrany perquè hi ha llocs que te'l posen sobre la taula amb un setrill, no? Allò que et trobes la setrillera ja per si demanes amanida, i altres vegades amb l'envàs original. Les dues formes són correctes de servir l'oli o no?
Doncs no, perquè l'oli sempre s'ha de posar a disposició de les persones consumidores en les condicions d'etiquetat i envasat establert en la normativa vigent. Uh-huh. Això és que ara s'ha de posar l'envàs original de que es compra amb un sistema d'obertura que perdi la seva integritat després de la primera utilització. És a dir, un sistema de protecció que impedeixi la seva reutilització. Llavors, bueno, aquesta comprovació es pot fer inclús pels inspectors de l'Agència Catalana de Consum. I, en canvi, perdó, però hi ha com una incongruència, perquè, per exemple, en un oli, si tu vols fer-lo doncs, picant i li afegeixes pebre o bitxos o el que sigui, per fer-lo picant el pots servir amb un setrill o amb el vinagre. Per exemple, no hi ha tanta polèmica.
Ja, com... és un oli més teu, diguem-ne.
Exacte, sí, però llavors sí que està permès servir-lo amb un setrill o oliera.
El tema d'entrar a animals domèstics, un altre dels grans temes en aquest àmbit. Què podem fer, què no podem fer?
Sí, bueno, en el cas dels bars i restaurants, l'accés d'animals depèn sempre de la normativa municipal de cada ciutat o poble on està ubicat l'establiment. Hi ha moltes ciutats o poblacions per això que ho deixen a criteri del titular de l'establiment. Però sempre, a part de la normativa municipal, s'han de tenir presents dues excepcions que estableix la normativa de la Generalitat de Catalunya. Una és que dins de, per exemple, cuina d'un restaurant o a l'interior del mostrador no es pot haver mai, on es manipulen aliments, no pot haver mai animals domèstics. Uh-huh. I l'altra excepció sempre és que sempre s'ha de permetre l'accés a l'entorn de les persones acompanyades amb gossos de companyia.
Natàlia Julve, experta en dret civil i de consum, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Jorge Fallos, advocat i soci director de Digestum Legal. Per cert, ho recordem, que els oients també us poden trucar al vostre despatx a 93 265 78 44. Moltíssimes gràcies i fins al proper dilluns.
Nosaltres, adéu.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret.